Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 26 de gener del 2024. Avui esperem un dia càlid, de nou, amb temperatures que al migdia es mouran entre els 20 i els 26 graus. Ara fa fresca i també hi ha boires en punts de l'interior i sectors del prelitoral seran més persistents a Ponent, on l'ambient serà més fred al centre del dia. Tot plegat amb sol, amb núvols prims, el cap de setmana baixa, recula una mica la temperatura. Ens ho explica la Mònica de seguida, però mentrestant, el CNI, efectivament, va espiar Pere Aragonès perquè pensava que era el líder dels CDRs. Tal com us vam avançar aquí a RAC1, això és el que dirà la directora del CNI, del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban, quan declari avui pel cas Pegasus. La defensa del president ho troba inversemblant i es queixa que els documents desclassificats són insuficients, mentre que el govern d'Espanya carrega el mort al Partit Popular. Sosté que aquest espionatge comença abans que el PSOE arribi a la Moncloa i que sempre va comptar amb autorització judicial. Mentrestant, el jutge Manuel García Castellón apunta que Carles Puigdemont i els altres investigats pel tsunami democràtic van cometre delictes que quedarien fora de la llei d'amnistia, fins i tot amb el blindatge del terrorisme que han pactat PSOE, Junts i Esquerra. Ho argumenta dient que es va estar a punt de matar dos policies a les protestes d'Urquinaona i que el president Puigdemont va assumir que hi podia haver morts. A més, el jutge García Castellón admet que va començar a investigar el president Puigdemont en el moment que es va començar a negociar l'amnistia. Que bèstia. Parlarem a la tertúlia. Jordi Bosch, Cris Puig, Glòria Serra, Ernest Folch. Més coses. Daniel Sancho va enviar missatges de WhatsApp a Edwin Arrieta un cop ja era mort. Una sèrie de missatges que figuren al sumari i que publica 4 plantegen el dubte de si Sancho va enviar-los perquè va enganyar, per enganyar la policia després d'esquarturar-lo, o si realment no sabia que era mort. I més de la meitat dels perfils homòfobs que llegim a Twitter són falsos, és a dir, són bots. Ho diu un informe de 40DB que va analitzar prop de 200.000 missatges homòfobs entre el juny i el juliol de l'any passat. Els esports. Novak Djokovic està perdent contra Jannik Sinner a les semifinals de l'Open d'Austràlia de tennis. Ha perdut el primer set 6-1 i l'italià està servint per guanyar el segon set. De fet, ha perdut ja el segon set també Djokovic, 6-1 el primer i 6-2 el segon. I mentrestant, l'Atlètic de Madrid és l'últim semifinalista de la Copa després de guanyar 1-0 al Sevilla en gol de Memphis Depay. Això sí, amb nova polèmica al VAR, protagonitzada per, tachín tachán, Hernández, el mateix àrbitre del partit de diumenge al Bernabéu. Per cert, que Alejandro Valde es podria perdre el que queda de temporada si decideix operar-se de la lesió que es va fer al menisc en el partit d'abans d'ahir contra l'Atlètic de Bilbao. Si no passa pel quiròfan, podria tornar abans, però amb risc de recaiguda. Cap a 3:15 avui al Món RAC1, com sempre els divendres, la centrifugadora i el Xavi Puig i el repàs que ha donat de si el boi millor del Món RAC1 d'aquesta setmana, i després la pilota a l'olla amb el gran Fermí Puig, que ens proposarà una recepta perquè es cuini sola mentre mirem el futbol. Avui, calamars estofats. Iupala! I a les 11, com sempre, la meta tertúlia dirigida per l'Albert Sort amb els cafres habituals Broc, Nin, Jiménez, Brusca, Usart, Sanahuja, Alfonso i amb el Bartolí el diàleg, com sempre, al migdia. Ole, 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 al cap de setmana. Són les 6:03. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Doncs sí, que el CNI va espiar Pere Aragonès perquè el considerava el líder del CDR, tal com us ha avançat RAC1. No van infectar-li el mòbil amb Pegasus per ser l'aleshores vicepresident, sinó perquè sospitaven que ell era qui comandava totes les accions dels comitès de la defensa de la República. Aquesta és l'argumentació que donarà avui l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, davant del jutge de Barcelona que investiga el cas. Una argumentació que es troba als documents desclassificats que la Moncloa ha entregat en les darreres darreres hores al magistrat i que, a més, estan incomplerts. Des de la Generalitat es queixen que la defensa no ha tingut temps d'analitzar-los i se'n fan creus dels arguments del CNI. Mentrestant, des del PSOE s'espolsen totes les culpes. Recorden que tot això passava abans que ells arribessin ja a la Moncloa i sempre amb autorització judicial. També defensen que han sigut ells els que han decidit desclassificar aquests documents i que això demostra que ara hi ha transparència, garanties i estat de dret, mentre que amb el PP, diuen, hi havia guerra bruta.
Ja explicarem coses avui amb l'Adrià Santasusagna, el cap de política de RAC1, perquè es veu que s'han trobat coses realment curioses. Es dona per fet que Aragonès continua ejerciendo las funciones de coordinador de los CDRs, i es dona per bo que ho és. Realment algú es va pensar que Pere Aragonès podria ser el cap dels CDRs? Coneixem Pere Aragonès? Que és una cosa de debò, eh? O són Mortadelo i Filemón? És que de debò, amb tots els meus respectes per tothom, també pel president Aragonès, però vaja, coneixent una mica Pere Aragonès, precisament si alguna cosa no el veig és de cap dels CDRs. Més coses. El jutge Manuel García Castellón torna a maniobrar per esquivar la llei d'amnistia.
Sí, després que el PSOE i l'independentisme pactessin canviar el text i deixar fora de l'amnistia només aquells delictes que vulnerin els drets humans, el jutge de l'Audiència Nacional ha tornat a fer de les seves. Ha presentat una interlocutòria on suggereix que tant Carles Puigdemont com també els altres membres de Tsunami Democràtic podrien haver comès un delicte incompatible amb la llei. D'una banda, considera que durant les protestes post-sentència, que la plataforma va convocar a la plaça Urquinaona de Barcelona el 2019, dos policies van ser víctimes d'accions contra el dret a la vida i que, per tant, hi va haver una violació greu dels drets humans. De fet, en aquest interlocutòria, directament especula sobre si els manifestants volien matar els agents. I d'altra banda, diu que Puigdemont va assumir en una conversa amb un dels imputats pel cas Tsunami que durant les protestes hi podia haver morts. Va ser en una trucada amb l'empresari Josep Capmajor en què l'expresident hauria dit textualment que el problema de les protestes arribaria si hi havia baixes, independentment del costat que fossin.
Aviam. Un moment, primer, allò de García Castellón s'ha convertit ja en retorn que te pilla el gato. És a dir, anem ja darrere d'ell, aviam fins on podem arribar. Bueno, la segona i molt important és... Si el president Puigdemont va dir el problema de les protestes arribarà si hi ha baixes, independentment del costat que fos que siguin, si això és el que va dir, està dient que si haguéssim morts, estic trobant, seria un problema.
Però el jutge interpreta que ell assumeix que hi podria haver morts, en segons això, que hi podria
haver morts. Sí, ja. Si anem demà a l'estadi olímpic i hi ha una allau de gent, és probable que moni gent, però estic dient-ho ara i si passa, què dirà? Que ja ho interpretava que podria passar. Que és clar, el problema de les protestes arribarà si hi ha baixes, independentment del costat que siguin. És evident que el que està dient és que és un problema que hi hagi baixes. Que és un problema que hi hagi morts, és que clar.
De fet, acaba dient el text Puigdemont que seria un desastre. Després d'això diu, seria un desastre.
Sí, jo crec que García Castellón va ara, en aquests moments, és la por ellos judicial, una altra. Per cert, que a les últimes hores García Castellón ha reconegut que va començar a investigar Puigdemont quan s'estava negociant l'amnistia.
Sí, concretament quan Junts estava a punt de tancar l'acord amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. Això era el 6 de novembre passat, pocs dies abans que s'anunciés el pacte des de Bèlgica. García Castellón admet per escrit que va ser així en una resposta a l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. És a dir, el jutge, després de 4 anys investigant el Tsunami, no va relacionar terrorisme i Puigdemont fins que l'amnistia va plantejar-se com una opció real. Josep Rius, des de Junts, i Teresa Jordà, des d'Esquerra, carregaven contra el magistrat.
Avui el jutge García Castellón ha reconegut que va començar a investigar el president Puigdemont justament quan es començava a negociar la llei d'amnistia. Això no és una agenda judicial, sinó que...
Un despropósito más, no viene de uno.
Tot plegat després que en les últimes hores el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi reclamat que el paper dels jutges espanyols amb l'amnistia ha de ser neutral.
I déu-n'hi-do el rebombori que s'ha generat arran de la crema d'un not a Jaén que representava Carles Puigdemont,
sí, precisament. L'Ajuntament de la ciutat, de fet, ha donat aquesta figura, batejada com a Pelelemón, el primer premi del concurs que organitzava. Era un certamen per recuperar les tradicions més genuïnes de Jaén i que ha acabat convertit en un gran escàndol polític i social. El ninot era una representació de l'expresident, amb una perruca, ulleres, una maleta plena de diners i un cartell en què implorava demanava que l'indultessin. Els seus creadors han fet befa de les crítiques, expliquen que és només una crítica social anònima contra una figura que pensa que pot actuar fora de la llei. En canvi, a les xarxes, molts usuaris consideren que aquesta acció fomenta l'odi. Recordem que fa dues setmanes la Fiscalia va obrir una investigació per presumpta incitació a la violència pels cops que va rebre una pinyata que representava ser Pedro Sánchez durant les manifestacions contra el PSOE a Ferraz.
A mi és com que no m'agraden aquestes coses, però ni amb uns, ni amb els altres, ni els d'aquí, ni els d'allà. Com que aquí també hem hagut de patir alguns, això també ho hem hagut de patir en alguns, algunes cremes de Sant Joan, doncs tampoc és molt agradable. Saps? Per tant, jo, com aquestes coses, sigui Puigdemont, sigui Núñez Feijóo, sigui qui sigui, a mi cremar ninots o cremar coses em sembla... realment em sembla cutre. I a sobre se li dona un premi encara més. En fi, que baixen els intents de suïcidi entre criatures i adolescents per primer cop des de la pandèmia del coronavirus.
Sí, el confinament i les seves conseqüències van disparar el nombre de menors que intentaven treure's la vida, però aquesta tendència s'hauria començat a revertir, segons dades de la Conselleria de Salut, que publica avui el periòdico. Entre gener i juny de l'any passat, les últimes disponibles, a Catalunya es van activar 730 vegades el codi de risc de suïcidi. L'any anterior, en aquest mateix període, aquest protocol s'havia activat 779 vegades, per tant, un 6% menys. Tot i aquesta davallada de casos, el 2023 encara hi va haver més intents de suïcidi que abans de la pandèmia. El diari també alerta que els últims 3 anys, des del Covid, ha augmentat un 25% el consum de psicofàrmacs entre els nens i adolescents. Alguns experts creuen que es pot atribuir a que la llista d'espera per poder fer una primera visita als centres de salut públic de salut mental és de més, ara mateix, de més de 3 mesos.
I més de la meitat de comptes que ataquen el col·lectiu LGTBI a Twitter són perfils falsos o bots?
Sí, és el resultat d'un informe de 40DB que ha analitzat tots els missatges que es van publicar sobre persones LGTBI a la xarxa social entre el 17 de juny i el 20 de juliol de l'any passat, coincidint amb les eleccions espanyoles, i també l'Orgull. I la majoria d'usuaris que hi feien un discurs d'odi en contra tenien tots els números de ser comptes fraudulents. En total es van publicar 190.000 missatges contra el col·lectiu. Un 53% d'aquests es van publicar des de comptes que tenien noms ficticis i, a més, molts encara tenien el nom aleatori que Twitter t'assigna quan et registres. La mitjana de publicacions diàries d'aquests usuaris era de 13 o 16, que és un número molt elevat si es compara amb els 5 tuits que fa de mitjana una persona cada dia. Per tot plegat, l'estudi conclou que podrien ser bots destinats a campanyes de desprestigi i lamenta que des que Elon Musk va comprar Twitter no hi ha cap eina per controlar aquests perfils falsos.
Això de Twitter, Esther Martín, això de Twitter... I surten a llum nous missatges que Daniel Sancho hauria enviat a la seva presumpta víctima abans i després del crim.
El programa de 4, en boca de todos, ha tingut accés al sumari del cas, que inclou una sèrie de whatsapps de text entre tots dos. A la conversa, hores abans de la mort d'Edwin Arrieta, queden per prendre alguna cosa, però el cirurgià no es presenta a la cita. El fill de l'actor Rodolfo Sancho li diu que l'està esperant i s'hi enfada. El següent missatge, hores després, l'escriu Sancho quan Arrieta ja es mor, i és això.
Estic molt, molt preocupat. Fa hores que no et veig. Portaves totes les teves coses. Els diners, el mòbil... Hauré de trucar a la policia. Vaig a l'hotel, espero que hi siguis i que només hagis perdut el mòbil. Tinc por. T'havia anat a buscar a la platja d'abans.
El que no està clar és si aquest últim missatge era una estratègia per despistar la policia o si ajudaria a demostrar la seva innocència, perquè no sabia què li havia passat. Recordem que Sancho va confessar haver esquarterat el cirurgià colombià, però ara la seva defensa diu que ho va dir enganyat per la policia tailandesa.
Això està fent uns girs aquí. Està fent uns girs argumentals, que Déu-n'hi-do, eh? Canta-li aquesta història. Bueno, ahir es van batre rècords de calor pel 6 de gener i avui... Es podrien mantenir aquestes temperatures, Mònica?
Sí, avui es podrien mantenir aquests termòmetres entre els 20 i els 25 graus al centre del dia, repetir-se alguns valors per sobre dels 24, sobretot en punts del prelitoral de Barcelona i també de Girona. I es van arribar, per exemple, als 25,4 a Anglès, a la Selva, a la Vall d'en Bas 25,3, a Cassà de la Selva 24,2, al Montmell, per exemple, al Baix Penedès 24 graus, o per exemple també al Pont de Suert 21 graus o al Montseny 20,8. És a dir, són temperatures molt altes que no només s'han assolit en zones com el prelitoral, per exemple, sinó també en zones de muntanya o en valls del Pirineu. Per tant, en general ha pujat a tot arreu aquesta temperatura i avui baixarà el Pirineu, però en canvi la resta es mantindran aquests termòmetres, per tant es podria repetir algun d'aquests rècords o fins i tot en podríem tenir algun de nou. Tot plegat amb sol i núvols prims i aquestes boires que tornen a ser espesses i persistents avui cap al Pla de Lleida i també n'hi ha ara mateix cap a punts de la Catalunya central i sectors del prelitoral. I el cap de setmana baixa la temperatura. Demà baixarà en general entre 2 i 4 graus i diumenge baixarà tret de les comarques de Ponent, on les boires no seran tan persistents i, per tant, això farà que pugin les temperatures, perquè aquestes temperatures d'aquests últims dies a Ponent no les estan tenint perquè tenen el cel més ennuvolat perquè la boira no acaba de marxar. Per tant, al cap de setmana hi haurà menys boira i pujarà més la temperatura en aquests indrets, però la resta anirà baixant. Tot i això, no es normalitza.
No, eh?
Es mantenen altes aquestes temperatures. Si ara estan uns 12 graus per sobre de la mitjana, doncs al cap de setmana es posaran uns 6-7 graus per sobre d'aquesta mitjana.
Baixa tant, 6 graus a cop, també.
Baixa 6 graus, sí, però tot i això és que estem entre els 20 i els 25 graus. Per tant, ens anem cap a temperatures que diumenge es mouran entre els 14 i els 18 o 19. Per tant, continua sent un ambient suau, però sense aquests extrems. I de moment no es veu pluja. Hem anat tirant mapes enllà la setmana que ve i no veig aigua. Per tant, continuarà la mateixa dinàmica que aquests últims dies, sí que amb temperatures una mica més baixes, però tot i això sense pluja.
Sí, molt malament. I l'IrsiCaixa estarà desenvolupant una vacuna contra la sífilis.
Sí, segons ha pogut saber RAC1, però encara es troba en una fase molt inicial. La sífilis és una malaltia de transmissió sexual que, en cas de no rebre el tractament adequat, pot acabar desencadenant problemes greus de salut, com alteracions del cor o del sistema nerviós. A Catalunya és una de les ITS que més ha incrementat durant els últims 20 anys i la seva incidència s'ha multiplicat per 10. La vacuna ha de servir per complementar els tractaments existents. En parla el director de l'IrsiCaixa, Bonaventura Clotet.
Sí que hi ha tractament antibiòtic que si les 72 hores posteriors a la infecció prens una única dosi de 200 mil·lígrams d'oxiciclina i això amb un 90% evita la infecció, però sí, s'han de desenvolupar vacunes. Nosaltres estem treballant amb la de la sífilis i com diuen en francès, on vegà, esperem que arribi, que arribem aviat.
Com us explicàvem ahir, Catalunya és el territori de l'Estat on més malalties de transmissió sexual es diagnostiquen, sobretot gonorrea i clamídia.
Són les 6 i 16 minuts. El govern espanyol prepara una nova llei per prohibir els prostíbuls.
Sí, assegura que la presentarà aviat, però que per fer-ho caldrà reformar el Codi Penal. Els del govern espanyol diuen que és un primer pas per abolir després la prostitució. A més, reconeixen que ara mateix hi ha 60.000 dones que es dediquen a la prostitució i que cal buscar-los una alternativa de vida digna.
I tres dones acusen el cineasta de Madrid, Carlos Bermúdez, d'agressió sexual.
És el director de pel·lícules com Mantícora o Magical Girl, que el 2014 es va endur la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Segons explica avui El País, les víctimes serien un estudiant de cinema, una empleada de les seves produccions i una treballadora del sector cultural. Totes elles reconeixen al diari que entre el 2014 i el 2022 el cineasta s'havia aprofitat de la seva posició i el seu reconeixement per tenir relacions sexuals violentes amb elles sense cap mena de consentiment. En declaracions també al País, Bermúdez assegura que no és conscient d'haver exercit violència contra les noies i que mai ha tingut necessitat d'agredir a ningú. A més, diu que sospita que les tres noies, quan van arribar a casa, es van sentir malament i per això ara han alçat la veu contra ell.
Relacions sexuals violentes. I més coses, Isidre Feiner presidirà 4 anys més Criteria, que és la matriu de la Caixa.
Sí, ho ha aprovat el Consell d'Administració de l'empresa, que també ha nomenat Àngel Simón com a nou conseller delegat. Substituirà a Marcelino Armenter, que havia estat reelegit com a conseller el gener del 2023 i que cessarà en les seves funcions dimecres que ve, que és dia 31.
I atenció a la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, que començarà a rodar-se el mes que ve, de baix al mes de març, i que tindrà com a protagonistes Julianne Moore, Tilda Swinton i John Turturro.
Sí, es titularà L'habitació de al lado i es començarà a gravar, com deies, al març, entre Madrid i Nova York. Amb aquesta nova pel·lícula, el director Manchek torna a apostar per l'anglès com a llengua principal i explicarà la mala relació entre una mare i una filla.
Déu-n'hi-do, el cartell, carai, quin càsting, tu... Quin càstig, Julianne Moore, que als seus 60... A les dues, estarà estupenda, 63 anys, Julianne Moore i Tilda Swinton i John Turturro. I pel que fa a les estrenes, avui arriba a sales l'esperada Pobres Criatures. És la nova pel·lícula que dirigeix Yorgos Lanthimos i que està triomfant a la temporada de premis. Explica la història de la Bella Baxter, interpretada per Emma Stone, una mena Frankenstein femení, que descobreix el món real. Una pel·lícula que està nominada no sé quants Oscars, un grapat, i que és una de les pel·lícules de l'any, sembla. I també una pel·lícula nova sobre la història dels Tres Mosqueters. Tres Mosqueteros Milady, la seqüela de Los Tres Mosqueteros d'Artagnan. I en música, Guillem Gisbert, el cantant de Manel, ha avançat dos nous temes del seu pròxim disc. El primer és aquest. De Montse, i el segon es diu Hauries hagut de venir. Hauries hagut de venir, passar sense cap compromís, no et feia molta vergonya,
finalment es titularà Balla la Masurca i sortirà a la llum l'1 de març. A banda, també tenim nou disc de Bad Gyal que es diu La Joy, La Joia. Cada vez que entro al club ponen algo mío, suena tan duro. Tú te quedas ahí la quina escondido. Un moment, ho escriu J-O-I llatina o Y?
Ara ho comprovem, però juraria
si,
que...
Si és llatina, és joia, és en català. Si és Y, és joia en castellà. Però si és la joia...
Ho confirma.
Aviam, Bad Gyal, aquesta és la nova cançó.
Joia, sí, sí. I llatina.
Però si és llatina, és la joia, és en català. Aviam. Què, Marga? Espera't un moment. Què, Marga? Saps com... No. Lo que vivimos de mi mente borrado. Diu, no, aviam, seguim. Vale, es diu, en la cançó es diu Perdió este culo. Sí, Bad Gyal el presentarà en directe, no el cul, bueno, no sé el cul, el presentarà en directe el disc al Palau Sant Jordi de Barcelona el 9 de febrer. Per altra banda, aquesta nit s'ha presentat el nou disc de Figa Flowers, La Calçotada. I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena, tan amic un bon col·lega, solucions i no problemes. Ai, que bé, un disc de 20 cançons que ens van presentar ahir aquí al Món RQ, els Figa Flowers, moltes de noves com aquest, solucions i no problemes. Un disc que hi ha música amb Lluís Gavaldà, fins i tot amb Lluís Llach, amb Raimon... Els Figaflowers han tret nou disc, es diu La Calçotada. I els esports, què?
Doncs mira que Novak Djokovic està ara mateix contra les cordes a la primera semifinal de l'Open d'Austràlia. Està perdent per 2-16-0 contra Jannik Sinner. L'italià l'està rebregant 6-1 i 6-2 en un partit en què Djokovic està irreconeixible i especialment erràtic. En el tercer set, de moment, tots dos conserven el seu servei. Djokovic domina per 2-1 i ara mateix servei per Sinner.
I l'Atlètic de Madrid guanya 1-0. El Sevilla és l'últim classificat per les semis de la Copa.
Els de Simeone s'afegeixen al Mallorca, l'Atlètic de Bilbao i la Real Societat. Ara bé, l'Atlètic de Madrid s'ha classificat en polèmica protagonitzada des del VAR per Alejandro Hernández, el mateix de l'escàndol al Bernabéu. En l'últim minut del temps afegit, l'àrbitre de camp, Jesús Gil Manzano, va assenyalar un penal a favor del Sevilla per una entrada de Barrios a la Mela. És una jugada interpretativa amb un contacte lleu i, per tant, el VAR no hi hauria d'entrar perquè preval l'opinió de l'àrbitre de camp, però en lloc de respectar-ho, Hernández va enviar Gil Manzano al monitor i ara escoltarem com l'indueix a rearbitrar la jugada i desfer el penal. Ho va conseguir.
Jesús, te voy a explicar porque Pablo Barrios juega balón, ¿vale? Juega balón. Te voy a mostrar, te voy a recomendar un on-field review para que valores la posibilidad del no penalti, ¿vale? Te voy a mostrar un par de tomas. Ahí se lanza el jugador del Atlético de Madrid y valora la posibilidad de que juegue balón, ¿vale?
La disputa es totalmente limpia y entonces voy a cancelar el penalti y voy a rodar con un bote neutral, ¿vale?
Perfecto, Jesús.
En paral·lel a tot això, ahir la Federació Espanyola va denunciar els suposats atacs constants que reben els àrbitres, però en canvi no va dir res del següent. Real Madrid Televisión continua la seva, ahir li va tocar el rebre César Sotogrado, l'encarregat de xiular demà a Les Palmes Real Madrid. Com és habitual, el club blanc va utilitzar el seu canal de televisió per coaccionar-lo amb les suposades pífies que ha comès i que, segons ells, han perjudicat el Madrid.
Un árbitro cuyas decisiones han perjudicado al Real Madrid de manera sistemática en las últimas temporadas, en las que al Real Madrid no le ha permitido en más de una vez luchar por el título. Sotogrado perdonó la expulsión a Ruibal antes del descanso, tras este puñetazo a Camavinga. En el Real Madrid Cádiz, Sotogrado permitió la excesiva dureza de los jugadores del Cádiz. En la jornada 26...
Encara en futbol. La lesió d'Alejandro Valde és més greu del que semblava i no és descartable que s'hagi d'operar. Si passa pel quiròfan seran 4 mesos de baixa aproximadament. En canvi, també pot apostar per un tractament més conservador. I a la Champions femenina, el Barça femení serà als quarts de final com a primer de grup. Ahir, victòria 2-0 contra l'Eintracht de Frankfurt.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
És molt tard, 6:23. Hola, bon dia. Ui, perdó.
Ja sabia que...
Històric, Oriol Montfort diu, tu no riguis, Usar.
No, clar, que puc riure.
Sí, perquè ella ho ha patit molt, això de... Ja sabia jo que notava una cosa. Bueno, anem al... Anem al diàleg d'avui, que és del Versió. El dimecres van tenir una tarda farcida d'interferències amb el col·laborador Ernesto Kaiper.
quedaba Jordi Sánchez, la gente que entraba a su piso, la gente que no venía, no hacía falta que... Espera un segundo.
Sí, sí, faci. No hay problema porque aquest tema és prou gros.
Operación Jaque Mate, cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo. Y este libro ya por la cuarta edición. Entonces...
Yo tuve el enfrentamiento con Pablo Iglesias, pues...
que queda una interferència.
Sí, culpa mía.
Sí, sentim com una televisió...
Sí, no, clar.
Es un tanto mensaje, tantas grabaciones, tanto... Soy Kaiser Media Center.
Exacte, tot era.
6 i 24. Vinga, va, que avui hi havia una lluna plena, tan maca, que semblava Sildàvia, així.
L'hombre en París.
Cada setmana amb ofertes com el salmó noruec sencer a 9,99 € al quilo. Fins al 28 de gener als hipermercats, Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic i passa...
Aquest divendres 26 de gener, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Puedes darle color a tu vida con un acuario de peces tropicales. O con los colores exclusivos de Samsung.com del nuevo Galaxy S24 Series con unas ventajas la mar de buenas. Doble almacenamiento de regalo y un 10% de descuento extra al descargarte la Samsung Shop App. Consulta condiciones en Samsung.com.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
Quan rasques un rasca mega milionari, un rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Bienvenido al Dream Lock de Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos.
Cada moment té el seu creuer. Deixa't assessorar i reserva ara el teu creuer NCL amb un 50% de descompte i tots els extras des de 149 euros. Consulta'n les condicions de la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que el CNI va espiar a Pere Aragonès perquè el consideraven el líder dels CDRs.
Us ho avançava ahir al vespre a RAC1. Aquesta és l'argumentació que donarà l'exdirector del CNI, Paz Esteban, que declara avui davant del jutge a Barcelona. Ho diuen els documents desclassificats que la Moncloa ha entregat al magistrat i que la Generalitat lamenta que la defensa no ha pogut analitzar.
Manuel García Castellón torna a fer de les seves per deixar en paper mullat l'amnistia de Carles Puigdemont.
El jutge diu que Puigdemont i la resta d'investigats per Tsunami Democràtic haurien vulnerat els drets humans, d'una banda perquè a Urquinaona dos policies van quedar ferits i de l'altra perquè en una conversa l'expresident, segons el magistrat, hauria assumit que durant les protestes hi podia haver morts.
I polèmica a Jaén per la crema d'un ninot que simbolitzava Carles Puigdemont.
L'Ajuntament de la ciutat ha donat aquesta figura, batejada com a Pele Lemon, el primer premi del concurs que organitzava. El ninot portava perruca, ulleres i una maleta plena de diners, a més d'un cartell demanant l'indult. Els seus creadors, però, diuen que no representa ningú en concret.
Baixen els intents de suïcidi entre nens i adolescents per primera vegada des de la pandèmia.
Segons dades de salut que publica el periòdico, el primer semestre de l'any passat es van activar 730 vegades el protocol per risc de suïcidi, un 6,3% menys que el 2022, però encara per sobre que abans de la pandèmia.
Surten a la llum missatges que Daniel Sancho hauria enviat a la seva presumpta víctima abans i després de l'assassinat.
En una conversa de WhatsApp a la qual ha tingut accés 4, Sancho i Edwin Arrieta discuteixen i després de la mort del cirurgià, el fill de l'actor Rodolfo Sancho li envia un missatge preguntant-li on és i assegurant que està molt preocupat.
La vacuna contra el sífilis ja està en marxa.
Segons ha pogut saber, RAC1 l'està desenvolupant l'IRSI-Caixa, tot i que es troba en una fase inicial. La sífilis és una malaltia de transmissió sexual que pot acabar desencadenant problemes greus de salut i que els últims 20 anys s'ha multiplicat per 10 a Catalunya.
I el govern espanyol presentarà una llei per prohibir els prostíbuls.
Per fer-ho, però, caldrà reformar el Codi Penal. Encara no hi ha data, però la ministra d'Igualtat diu que serà el primer pas per més endavant abolir completament la prostitució.
Avui divendres és dia d'estrenes.
Al cinema es destaca Pobres Criatures amb Emma Stone i dirigida per Yorgos Lanthimos, mentre que en música Guillem Gisbert s'estrena dues noves cançons i Bad Gyal i els Figaflaues han publicat nous àlbums.
Pel que fa als esports, Novak Djokovic està contra les cordes a la primera semifinal de l'Open d'Austràlia.
El serbi perd per 2, 16-0, 6-1 i 6-2 contra l'italià Jannik Sinner, que l'està passant per sobre contra tot pronòstic. A la tercera mànega empat a 3 jocs, ara mateix el 7è joc del set, 30-15 per Novak Djokovic, que serveix. L'Atlètic de Madrid guanya 1-0 al Sevilla i és l'últim semifinalista de la Copa del Rei, això sí, amb nova polèmica del VAR, protagonitzada per Alejandro Hernández, que va induir l'àrbitre a corregir una jugada al temps afegit. I Alejandro Valdés podria perdre el que queda de temporada si decideix operar-se de la lesió a la cuixa dreta que es va fer en el partit contra l'Atlètic de Bilbao.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui l'ambient tornarà a ser especialment càlid al migdia i el cap de setmana em recula la temperatura.
Sí, exactament. Avui màximes que encara es mouran entre els 20 i els 25 graus seran semblants a les que vam tenir ahir, però només baixaran en punts del Pirineu i el cap de setmana sí que baixaran a tot arreu i en general tindrem un ambient més suau i no tan càlid com el d'avui i el d'ahir. Tot plegat amb sol, amb bandes de núvols prims i amb boires que un dia més s'han format en punts de l'interior més espesses cap a les comarques de Ponent i el Pla de Lleida seran més persistents durant tot el dia i això farà que la temperatura en aquest punt no s'enfili tant. Però, en canvi, durant el cap de setmana sí que es desfaran aquestes boires i les temperatures seran més altes cap a les comarques de Ponent. A la resta, sol, núvols prims i no es descarta també alguna boira arran de mar.
I què marquen els termòmetres a aquesta hora?
Entre 12 i 14 graus a Barcelona, 15 a Tarragona, 5 a Lleida, 3 a Girona i també a Balaguer, 2 a Puigcerdà i 8 a Cunit.
Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora hi ha un avís per boira molt densa a la P2 en tots dos sentits entre Castelldans i Juneda i el transport públic a aquesta hora cap incidència destacable.
RAC 1.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Torna el Màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Els propers 27 i 28 de gener. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu perdràs?
Torna Gran Sarrià Musical. Un concert amb música de grans bandes sonores seguit de la projecció d'un clàssic del cinema.
El 10 de febrer t'espera el 30è aniversari de Misterioso Asesinato en Manhattan de Woody Allen. I més endavant, Casablanca, La vida és bella i moltes altres.
Entrades a moviecinemas.com. Moviecinemas, els cinemes de Barcelona.
Aquestes rebaixes al Centre Comercial Esplau tenen premi. Del 7 de gener al 15 de febrer, fes les teves compres a les nostres botigues i podràs guanyar una targeta regal de 500 euros. A Primark, Lefties, JD Sports, MediaMark i moltes més, trobaràs tot el que necessites. Més info a esplau.com.
Ja és aquí Gran Guia de la Vivienda d'Expansión. Una guia útil per saber on és més rendible comprar un pis. Accedeixi a aquesta completa anàlisi del preu de l'habitatge en les principals ciutats espanyoles. Descobreixi si és un bon moment per comprar i quina rendibilitat pot obtenir amb el lloguer. Sàpiga com aconseguir les millors hipoteques i conegui els impostos que s'han de pagar. Aquest cap de setmana, la Gran Guia de la Vivienda gratis amb Expansión.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Si en els teus propòsits per al 2024 està emocionar-te, divertir-te, somiar, viatjar, enamorar-te, acomoda't a la butaca del teu cine Cinesa i prepara't per començar a viure les teves pel·lícules favorites en pantalla gran. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de La Piscina. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es. T'esperem.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a celebrar la vida amb la Sinfonia número 6 de Beethoven, La Pastoral. A més, escoltarem Cantos i Revueltas de la mà del seu autor, Pache Flores, acompanyat pel quatro veneçolà de Leo Rondón i l'obra Accents Catalans de l'Hisenda Fàbregas. Dissabte 3 de febrer al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
RAC 1.
Marc, el telèfon!
Ja l'he sentit, el telèfon!
Què passa, que no l'agafes?
Què vols, que estiri el braç? Passa mal!
Ah.
Sí, te'n fan arribar el Premi Nacional de Comunicació a casa.
Però pesa molt, no?
Sí, sí, el meu majordom ja hi serà, ja. Gràcies.
Per favor, un altre premi. Jo no sé com dir-los que deixin de donar-me premis. Què passa?
Joel!
Digui!
Dona ordres que vagin fent lloc a la galeria per l'últim premi que m'han donat. I de passada que retapissin tot, perquè aquest paper de paret no combina gens amb aquest últim premi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
En realitat, tu digues, tan cansat d'això d'estar reconegut en vida...
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
6:37. El CNI va espiar Pere Aragonès perquè el consideraven el líder del CDR. Tal com us va avançar ahir al vespre a RAC1, no van infiltrar-li el programari Pegasus per ser l'aleshores vicepresident, sinó perquè sospitaven que ell era qui comandava totes les accions dels comitès de defensa de la República. Aquesta és l'argumentació que donarà l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, davant del jutge de Barcelona avui, que investiga el cas. Una argumentació que es troba als documents desclassificats que la Moncloa ha entregat en les darreres hores als magistrats. Els documents estan incomplerts, no inclouen totes les dades, però segons la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jutge ja en tindrà suficient.
Lo que se ha desclasificado es todo lo absolutamente esencial y además sin ningún tipo tampoco de cicatería para que ella pueda contestar las preguntas y la puedan interrogar. Lo que queda claro de los documentos que se han aportado ya al juez es que todo lo que se hizo ha sido con autorización judicial, absolutamente todo. Por tanto, con respeto absoluto a la ley.
El que sí que deixen clar els documents és que, segons el CNI, Aragonès era el líder del CDR, és Adrià Santa Susanna.
Segons el CNI, Aragonès era el vicepresident de la Generalitat, però després, de forma clandestina, es dedicava a dirigir els CDRs. Li imputen la coordinació i l'estratègia d'aquests comitès de defensa de la República que feia, segons la intel·ligència espanyola, fora de la seva activitat institucional. Aquesta és l'argumentació del CNI per instal·lar Pegasus al telèfon de Pere Aragonès i que va convèncer el jutge per autoritzar-ho i per prorrogar dues vegades més aquesta mesura. Des de la Generalitat se'n fan creus dels arguments del CNI, es queixen que la defensa no ha tingut prou temps per analitzar tots els documents desclassificats a fons. A més, no hi ha altra documentació que s'havia demanat, com l'autorització de la compra i l'ús de Pegasus i els informes amb els noms de les persones concretes que van actuar en nom del CNI. Avui Pedro Esteban declararà des de Madrid per videoconferència i la resta de parts l'interrogaran des de la Ciutat de la Justícia. Pere Aragonès farà una declaració als mitjans per valorar-ho tot plegat als vols de les 10 del matí.
I mentrestant, des del PSOE s'espolsen les culpes. Recorden que tot això ja passava abans que ells arribessin a la Moncloa i que sempre hi va haver, diuen, autorització judicial. També recorden que han sigut ells els que han decidit col·laborar amb la justícia i desclassificar els documents. Segons els socialistes, això demostra que ara hi ha transparència, garanties i estat de dret, mentre que amb el PP, diuen, hi havia guerra bruta i policies paral·leles. Ara són les 6:40 i les últimes hores també hi ha novetat sobre l'amnistia, perquè el jutge Manuel García Castellón ha tornat a fer de les seves i complica una mica més l'aprovació de la llei prevista per la setmana que ve. A només 4 dies perquè dimarts el Congrés voti definitivament el text, Esquerra i Junts pressionen el PSOE per canviar un altre cop un dels apartats clau de la llei. És el que fa referència als delictes de terrorisme, que esborra l'amnistia. Això després que García Castellón, que és qui porta el cas de Tsunami Democràtic, hagi contraatacat per deixar fora de l'amnistia Carles Puigdemont. En un escrit suggereix que tant l'expresident, que segons la seva tesi formava part de Tsunami, com també altres membres de la plataforma, podrien haver comès un delicte incompatible amb el text de l'amnistia que van pactar aquesta setmana el PSOE i l'independentisme i que, recordem-ho, deixa fora només aquells delictes que hagin vulnerat els drets humans, Agustí.
Sí, García Castellón considera que durant les protestes post-sentència que es van convocar a la plaça Urquinaona de Barcelona l'octubre del 2019, dos policies van ser víctimes d'accions contra el dret a la vida i la integritat física i que, per tant, hi va haver una violació greu dels drets humans. De fet, en aquesta nova interlocutòria, directament a García Castellón especula sobre si els manifestants volien matar els agents. Diu textualment que, com a conseqüència de la brutalitat dels aldarulls, un objecte va impactar el cap d'un dels policies, li va fracturar el casc i es va desplomar a terra, inconscient. Va patir lesions que l'han inhabilitat per exercir la seva professió i acaba dient que en tot plegat es podria percebre un ànim de lesionar o fins i tot homicida. El jutge, a més, ha citat els agents a declarar en qualitat de perjudicats, tot i que encara no ha fixat data. A més, ha confirmat que admet que aquests dos policies siguin acusació particular en la causa de Tsunami.
Però què hi té a veure Puigdemont en tot plegat? Doncs, segons García Castellón, l'expresident va assumir en una conversa amb un dels imputats pel cas Tsunami que durant les protestes hi podia haver morts. Va ser en una trucada amb l'empresari Josep Capmajor i, segons l'escrit del jutge, l'empresari Capmajor va alertar a Puigdemont que si ell i Tsunami no agafaven les regnes de les protestes, s'hauria de començar a gestionar el preu de les baixes. I segons l'escrit del magistrat, l'expresident li va respondre que el problema arribaria realment si hi havia baixes, independentment del costat que fossin. Unes paraules que, segons García Castellón, deixen entreveure que Puigdemont assumia la possibilitat que hi haguessin morts. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. És un gerro d'aigua freda per Junts i Esquerra que donaven pràcticament per blindada l'amnistia amb el text actual. García Castellón adapta ara la seva línia d'investigació i es treu de la màniga un nou delicte. Planteja que Puigdemont hauria violat l'article 2 del Conveni Europeu de Drets Humans. Això són bàsicament delictes contra el dret a la vida. Doncs bé, aquest article 2 és justament un dels supòsits que es deixa fora de l'última versió de l'amnistia. Els socialistes aquesta setmana havien acceptat incorporar bona part dels delictes de terrorisme deixant fora els casos més greus en contra dels drets humans. I és aquí on ara s'aferra García Castellón. El jutge de l'Audiència Nacional justifica aquest cop de timó per una trucada on, segons ell, l'expresident assumeix que en les protestes de Tsunami podrien haver-hi morts. És veritat que Puigdemont planteja l'opció, però també deixa clar que això seria un desastre que s'ha d'evitar.
Gràcies, Arnau. Aquest és un pas més de l'Audiència Nacional i en particular de Manuel García Castellón per torpedinar l'amnistia i la negociació política entre la Moncloa i l'independentisme. De fet, atenció, perquè ara García Castellón admet obertament que va començar a investigar Puigdemont per terrorisme quan Junts estava a punt de tancar l'acord amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez, Arnau.
Exacte, i per tant va moure fitxa quan Junts i els socialistes encarrilaven l'amnistia. Això era el 6 de novembre passat, pocs dies abans que s'anunciés el pacte des de Bèlgica. García Castellón admet per escrit que va ser així en una resposta a l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. És a dir, el jutge de l'Audiència Nacional, després de 4 anys investigant el tsunami, no va relacionar terrorisme i Puigdemont fins que l'amnistia va plantejar-se com una opció real. Justament per evitar els tripijocs de García Castellón, Esquerra i Junts tenen ara 4 dies per mirar de convèncer el PSOE i que l'amnistia inclogui tots els delictes de terrorisme relacionats amb el procés. Dimarts, si no hi ha sorpreses, el Congrés farà la votació definitiva de la llei i a partir de llavors els dos partits donen per fet que ja no es podrà modificar res del text.
I pràcticament 6:45 del matí, déu-n'hi-do el rebombori que s'ha generat arran de la crema d'un ninot a Jaén, que representava Carles Puigdemont, l'Ajuntament de la ciutat. De fet, ha donat a aquesta figura, batejada com Pelelemon, el primer premi del concurs que organitzava. Era un certamen per recuperar les tradicions més genuïnes de Jaén i que ha acabat en un gran escàndol polític i social. La crema del ninot ha generat malestar entre els propis veïns i també a les xarxes.
El ninot era una representació de l'expresident amb una perruca, ulleres i una maleta plena de diners i també portava un cartell en el que implorava que l'indultessin. Els seus creadors han fet befa de les crítiques explicant que segons ell no representa ningú en concret, sinó que només és una crítica social contra una figura general que pensa que pot actuar fora de la llei. En canvi, a les xarxes alguns usuaris consideren que aquesta acció fomenta l'odi.
Pràcticament les 6:46 del matí. A més coses, baixen els intents de suïcidi entre nens i adolescents per primera vegada des de la pandèmia. El confinament i les seves conseqüències van disparar el nombre de menors que intentaven treure's la vida, però aquesta tendència s'hauria començat ja a revertir. Segons dades de la Conselleria de Salut, que publica avui el periòdico, entre gener i juny de l'any passat, les últimes dades disponibles, a Catalunya es van activar 730 vegades el codi de risc de suïcidi. L'any anterior, en aquest mateix període, aquest protocol per prevenir el suïcidi entre els menors havia activat 779 vegades, un 6,3 més. 0,3% més.
Sí, tot i aquesta davallada dels casos, el 2023 encara hi va haver més intents de suïcidi que abans de la pandèmia. El diari també alerta que en els últims 3 anys, des del Covid, ha augmentat un 25% el consum de psicofàrmacs entre els nens i adolescents que s'atenen als centres de salut mental infantojuvenils. Alguns experts creuen que es pot atribuir a que han augmentat els trastorns de conducta o els alimentaris arran del confinament, però també alerten que la llista d'espera per poder fer una primera visita a aquests centres públics és de més de 3 mesos i creuen que això dispara la prescripció d'aquests fàrmacs per pal·liar els símptomes mentre no es pot accedir als especialistes.
6:47. Surten a la llum nous missatges que Daniel Sancho hauria enviat a la seva presumpta víctima, el cirurgià colombià Edwin Arrieta. Alguns d'ells, fins i tot després de la seva mort, el programa de 4, En Boca de Todos, ha tingut accés al sumari del cas que inclou una sèrie de whatsapps entre tots dos durant les hores prèvies i posteriors al suposat assassinat.
A la conversa, hores abans de la mort d'Arrieta, queden per prendre alguna cosa i esperar que deixi de ploure, però el cirurgià no es presenta a la cita. Enfadat, el fill de l'actor Rodolfo Sancho li diu que l'està esperant, però Arrieta li contesta que decidit anar a donar una volta i això fa que Daniel Sancho s'enfadi.
Ja t'estic esperant, perquè al principi arribaves en 20 minuts.
Me'n vaig a donar una volta.
No ho entenc. Una volta on?
Al mar.
Ah, genial. Arribes i te'n vas a fer un pla sol i jo aquí esperant al port.
Sempre t'enfades, eh?
I el següent missatge, hores després, li escriu Daniel Sancho quan Arrieta ja és mort.
Estic molt, molt preocupat. Fa hores que no et veig. Portaves totes les teves coses. Els diners, el mòbil... Hauré de trucar a la policia. Vaig a l'hotel, espero que hi siguis i que només hagis perdut el mòbil. Tinc por. T'havia anat a buscar a la platja d'abans.
El que no està clar és si aquest últim missatge era una estratègia de Sancho per despistar la policia o si realment ajudaria a demostrar la seva innocència perquè no sabia què li havia passat a Arrieta. Recordem que el fill de Rodolfo Sancho va confessar haver esquarterat el cirurgià colombià, però ara la seva defensa diu que ho va dir enganyat per la policia tailandesa.
12 minuts i arribarem al punt de les 7. L'IRSI Caixa està desenvolupant una vacuna contra la sífilis. Segons ha pogut saber RAC1, és una vacuna que encara es troba en una fase molt inicial. La sífilis és una malaltia de transmissió sexual que, en cas de no rebre el tractament adequat, pot acabar desencadenant problemes greus de salut, com alteracions del cor o del sistema nerviós.
A Catalunya és una de les ITS que més ha incrementat durant els últims 20 anys i la seva incidència, de fet, s'ha multiplicat per 10. La vacuna ha de servir per complementar els tractaments existents que ja hi ha. En parla el director de l'IRSI Caixa, Bonaventura Clotet.
Sí que hi ha tractament antibiòtic que, si les 72 hores posteriors a la infecció prens una única dosi de 200 mil·lígrams de doxiciclina, i això amb un 90% evita la infecció. Però sí, s'han de desenvolupar vacunes. Nosaltres estem treballant amb la de la sífilis i com diuen en francès, on vegà. Esperem que arribi, que arribem aviat.
Com us explicàvem ahir, Catalunya és el territori de l'Estat on més malalties de transmissió sexual es diagnostiquen, sobretot gonorrea i clamídia.
I un últim apunt, perquè el govern espanyol anuncia que aviat presentarà una llei per prohibir els prostíbuls. Per fer-ho, caldrà reformar el Codi Penal. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, diu que és un primer pas per, més endavant, abolir la prostitució.
No es el paso definitivo, pero sí es un primer paso importante en una hoja de ruta en la que efectivamente vamos a ir poniendo los ingredientes, los elementos que hagan que la trata en todas sus manifestaciones sea erradicada, sea perseguida. Y como socialista que soy, no les negaré que el abolicionismo es un fin.
Redondo assegura que a Espanya ara mateix hi ha 60.000 dones que es dediquen a la prostitució i que cal buscar-los una alternativa de vida digna. La ministra també creu que hi ha d'haver un debat social intens, rigorós i profund sobre aquesta qüestió. Deu minuts i les 7. I als esports, Pedrol, Novak Djokovic continua contra les cordes a la primera semifinal de l'Open d'Austràlia. El vigent campió del primer gran slam de l'any està perdent clarament i contra pronòstic contra l'italià Jannik Sinner.
Sí, l'italià l'està rebregant 6-1 i 6-2 en un partit en què Djokovic està irreconeixible i especialment erràtic. Porta més de 30 errors no forçats. Ara bé, el serbi ha millorat i molt en la tercera mànega. De fet, el tercer set està molt igualat. Ara mateix empat a 5 jocs amb servei de Novak Djokovic, que compta amb avantatge. Per tant, si fa aquest punt, es posarà amb 6-5. Hi ha opció de trencar-li el servei a Jannik Sinner per revifar i guanyar el tercer set. Qui guanyi s'enfrontarà al vencedor de la segona semifinal, en aquest cas, que juguen aquest matí Daniil Medvedev i Alexander Zverev.
I l'Atlètic de Madrid continua, guanya 1-0 al Sevilla i es classifica per les semifinals de la Copa del Rei.
Ara bé, ho ha fet amb polèmica protagonitzada des del VAR per Alejandro Hernández Hernández, el mateix de l'escàndol al Bernabéu. En l'últim minut del temps afegit, l'àrbitre de camp, Jesús Gil Manzano, va assenyalar un penal a favor del Sevilla per una entrada de Pablo Barrios a Eric Lamela. És una jugada interpretativa amb un contacte lleu i, per tant, el VAR no hi hauria d'entrar, perquè el que preval és el que ha vist l'àrbitre de camp. Però, en lloc de respectar-ho, Hernández Hernández va enviar Gil Manzano al monitor i el va induir a desfer el penal, i ho va aconseguir.
Pablo Barrios juega balón. Te voy a recomendar un on-field review para que valores la posibilidad del no penalti, ¿vale? Ahí se lanza el jugador del Atlético de Madrid y valora la posibilidad de que juegue balón, ¿vale?
La disputa es totalmente limpia y entonces voy a cancelar el penalti y voy a rodar con un bote neutral, ¿vale?
Perfecto, Jesús.
Vinculat amb tot això, ahir la Federació Espanyola es va posar del costat dels àrbitres i va denunciar suposats atacs al col·lectiu, sobretot després de l'escàndol al Bernabéu de diumenge. Però, en canvi, aquest comunicat de la Federació no va de boca sobre els constants menys preus de Real Madrid Televisió en els col·legiats. Ahir li va tocar el rebre a César Sotogrado, l'encarregat de xiular les Palmes Madrid de demà. La televisió del Club Blanc li va recriminar a l'àrbitre les suposades pífies que ha comès i que, segons ells, han perjudicat el Madrid.
Un árbitro cuyas decisiones han perjudicado al Real Madrid de manera sistemática en las últimas temporadas, en las que al Real Madrid no le ha permitido en más de una vez luchar por el título. Sotogrado perdonó la expulsión a Ruibal antes del descanso, tras este puñetazo a Camavinga. En el Real Madrid-Cádiz, Sotogrado permitió la excesiva dureza de los jugadores del Cádiz. En la jornada 26 llegó el encuentro más importante, el Clásico. No avisó para expulsar a Gavi tras las dos agresiones a Carvajal, tres graves errores que alejaron al Real Madrid de la pasada liga.
partida.
Alguna cosa més, Pedrol?
Doncs sí, que mirem futbol, Alejandro Valde, el Barça, es podria perdre el que queda de temporada si decideix operar-se de la lesió a la cuixa dreta que es va fer en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. I a la Champions femenina, el Barça femení serà als quarts de final com a primer de grup després de guanyar 2-0 l'Eintracht de Frankfurt al Johan Cruyff.
I actualitzem l'esport en directe.
El partit ara mateix entre Novak Djokovic i Jannik Sinner es troba aturat amb empat a 5 jocs al tercer set, 40-40. Recordem que els dos primers sets els ha guanyat Jannik Sinner i que Novak Djokovic ha de guanyar aquest tant sí com no per no quedar eliminat d'aquest Open d'Austràlia.
6 minuts i les 7.
A Catalunya encara hi ha edificis, teulades, baixants, dipòsits i moltes altres infraestructures amb amiant. Posem-hi punt final. Punt final al risc mediambiental. Punt final al risc laboral. Punt final al risc per a la nostra salut. Per aconseguir-ho, la Generalitat de Catalunya treballa per eliminar l'amiant a través del Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya. Informa't de què és l'amiant i com retirar-lo de forma segura a amiant.gencat.cat o trucant al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Bonpreu Esclat i Bonpreu Esclat Online, l'estalvi és marca de la casa. Aprofita aquest lot estalvi fins al 5 de febrer. Un detergent líquid Ariel original de 36 dosis. Unes perles Lenor, un rentavaixelles Fairy aroma aloe vera i un netejador líquid de bany d'Olimpio per només 16 euros amb 99 cèntims. T'estalvies 10 euros amb 39 cèntims.
Aprofita els últims dies de Chin Chin de Flelu. Emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per a tu o per regalar qui vulguis. Chin Chin de Flelu. Dues ulleres més per un euro més. Només a Flelu. Veure condicions.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 26 de gener, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Soc Junts Condé, jugador del Barça.
Soc Alexia Putellas, capità del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més allà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Joves més allà de l'esport amb la Fundació Barça.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Benvinguts a una altra dimensió de creuers amb Royal Caribbean i viatges al Corte Inglés. Aprofita la sortida des de Barcelona del vaixell més gran d'Europa, l'Oasis of the Seas. Reserva amb fins a 300 euros de descompte, nens gratis i els millors espectacles inclosos. Consulta les condicions del creuer Royal Caribbean a viatges al Corte Inglés.
El món a RAC 1.
6:56. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, els fills dels divorciats.
A la meva classe hi havia dos nens que eren fills de pares divorciats. Un era un líder prodigiós de bones notes i un superdotat en l'esport. I l'altre era un desastre, no aprovava mai res i va ser el primer de fumar a l'hora del pati. Tenia el carisma que només llueixen els qui han patit. En certa manera, si els ajuntaves en un únic ésser, haurien estat un superheroi. Un deia que pel seu aniversari tenia el doble de regals, que de vacances anava al doble de llocs i que els seus germans, mai no deia germanastres, eren collonuts. L'altre no explicava res, però sabíem que son pare ara tenia una nòvia molt més jove i sa mare l'insultava sempre que podia. Els altres els miràvem amb la distància d'aquells que no comprenen un sistema familiar que no sigui el seu. Cada família és un sistema solar, però tenir la certesa que hi ha vida en altres planetes i saber com s'organitza era una barreja de fascinació i espant. Jo vaig intentar fer-me amic de tots dos. El que fumava va creure que no era prou interessant per ell, tenia raó, i va ignorar-me. I l'altre tenia una vida tan meravellosa que quan arribava a casa i veia els meus pares estimar-se, els odiava secretament.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
Tres amigas en los 50 que se reúnen cada jueves por la mañana para dar un paseo por el parque. Esta es la premisa de la película Las Invisibles, de la directora Gracia Querejeta, que también firma el guión. Tres mujeres contándose sus cosas, peleándose entre ellas a veces, hablando de sus miedos, del deseo, la sexualidad, la pareja, el acoso, el mercado laboral en la madurez, el miedo a la soledad, sus manías, adolescencias perdidas y maternidades frustradas. Las Invisibles no pretende aleccionar, ni sus personajes son ejemplares. No todo el cine hecho por mujeres, ni interpretado por ellas, tiene por qué serlo. Es una película que se sostiene, sobre todo, en las interpretaciones de tres actrices descomunales: Emma Suárez, Adriana Ozores y Natalie Poza, a las que no quieres dejar de escuchar mientras pasean. Las Invisibles es una delicia y está gratis en la plataforma RTV Play.
I ara anem amb el diàleg. Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia. Avui tanquem una setmana amb lapsos importants al món RAC1.
Un nou revés pel jutge García Castellón, que des de fa mesos està fent mans i mànigues per intentar endossar a Tsunami Democràtic la mort d'un tarista francès. No! La mort d'un tarista francès en les protestes a l'aeroport del Prat. Pere Aragonès tanca el debat sobre un possible avançament electoral. El president va deixar clar que les eleccions seran el febrer del 2015.
¿Cómo?
Les eleccions seran el febrer del 2015.
No puede ser.
I així parlava el Justo Bolinero de la vicepresidenta Laura Vilagrà.
Aragonés hace vicepresidenta Vilagra, vicepresidenta Vilagra.
No sé quién, pero bueno.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC 1. Tots som 1.